Ràdio Estel.
Ràdio Estel i Ràdio Principat us convida cada setmana a la taula de l'Evangeli. Una conversa sobre el missatge litúrgic de cada diumenge.
Hola, què tal? Benvinguts una setmana més a la taula de l'Evangeli. De debò que ens plau de retrobar-los. Comentarem les lectures de la missa d'aquest diumenge, que és el 32 de durant l'any. Som als estudis de Ràdio Principat a la Seu d'Urgell i ens acompanyen els nostres tertulians Assumpta Dodes, Xavier Francino i mossèn Toni Boqueras, els que tot seguit presentarem. Assumpta Dodes és catequista a la parròquia del Carme a Manresa i membre del Seminari del Poble de Déu. Hola, què tal?
Hola, molt bé.
Xavier Francino és pare de família i notari aquí a la Seu d'Urgell. Hola, què tal?
Molt bé, vosaltres.
Contents de tenir-lo aquí novament. Bé? Sense vostès, com sempre diem, i no perquè sempre ho diguem, hem de deixar de dir-ho, no seria possible el programa. Per tant, agraïdíssims, de debò. Mossèn Toni Boqueras és rector de les parròquies de Santa Maria de la Seu i del Carme, de Manresa. Hola, què tal?
Hola, Déu vos guard.
Doncs, com sempre, recordem als oients que Melcio Querol dirigeix el programa, l'Àlex Alcina el produeix, i avui també és al capdavant dels controls. Una cordial salutació de qui els parla, Maria Marín. Som-hi, doncs.
Ràdio Principat i Ràdio Estel. Sempre amb tu.
La primera lectura d'aquest diumenge 32 de durant l'any és del Llibre dels Reis i del capítol 17.
En aquell temps, el profeta Elies se n'anà a Sarepta. Quan arribà a l'entrada del poble, hi havia allà una viuda que recollia llenya. Elies la cridà i li digué:
«Porta'm, si et plau, una mica d'aigua per beure».
Mentre l'anava a buscar, Elies la tornà a cridar i li digué:
«Porta'm també un tros de pa».
Ella respongué:
«Per la vida del Senyor, el teu Déu, et juro que no en tinc gens. Només tinc un grapat de farina i una mica d'oli. Ara estava recollint aquests branquillons i anava a fer pa per a mi i per al meu fill. Ens el menjarem i després morirem de fam».
Elies li respongué:
«No tinguis por. Fes-ho tal com dius, però primer fes un panet per mi i dóna-me'l. Després ja en faràs per a tu i per al teu fill. Això diu el Senyor, Déu d'Israel: no es buidarà el pot de la farina ni s'abaixarà l'oli de la gerra fins al dia que el Senyor enviarà la pluja al país».
Ella va fer tal com Elies li havia dit, i durant molts dies tant ella com la seva família van poder menjar. No es va buidar el pot de la farina ni s'abaixar l'oli de la gerra, tal com el Senyor ho havia dit per boca d'Elies.
Versets que ens transmeten la importància de la fe i de la confiança en el Senyor, passi el que passi. És l'experiència que hem recollit del profeta Elies i aquesta viuda pobra de Sarepta. Paraules que ens interpel·len i diríem que ben actuals, no? No els hi sembla?
I tant que sí, ben actuals. I a mi per això m'ha fet molta gràcia veure que aquesta viuda viu a l'altra banda del riu Jordà. I per tant, quan parla amb Elies, diu: «Per la vida del Senyor, el teu Déu, et juro». És a dir, el Déu del profeta. I ho he trobat important perquè, veus, com un joc, que el profeta es fia de Déu i la viuda es fia d'aquest profeta que té un altre Déu. I és un joc bonic per veure com aquesta dona també té fe, perquè deu saber que és un profeta, perquè pel que li diu... I dius, és molt bonic veure tota una acció de Déu, però que l'home entra en aquest joc, no? Llavors dius, és molt actual això de fiar-te dels altres i de creure? Vaja, no sé com ho veieu, però això de la fe, ara que estem en l'any de la fe, doncs és quelcom que hem d'aprofundir i veure nosaltres com la vivim i com confiem els uns amb els altres. Això ens esperona.
A veure, per al·lusions,
no,
també, mossèn Toni, què diria vostè?
També és veritat que es demana aquesta fe, aquesta confiança en Déu, que és provident, i la dona no ho sap, ho obté al final, aquesta providència. I també doncs, en la paraula d'aquell profeta, no sabem si la dona ho sabia, que Elies era un profeta, però ella es fia plenament, i penso que sí que és actualíssim, perquè precisament doncs, en la lectura una cosa que es remarca molt és aquesta confiança i aquesta solidaritat d'aquesta dona, no? Fàcilment un podria actuar amb egoisme i dir no, escolta tu, que estem a punt de morir, que tots passem fam, també tu, profeta, però jo també, i el meu fill també. I en aquestes situacions és fàcil replegar-se i és fàcil pensar doncs, que has de vetllar per la teva supervivència. I en canvi és actualíssim, com deies tu, perquè ara que estem en moments de dificultats, de crisi econòmica, d'estretors, és bonic veure aquests gestos de solidaritat en tanta i tanta gent.
De fet, la crida a la fe ve de Déu i se'ns adreça a tots. La selecció dels passatges, és clar, te deixa uns antecedents que no es llegeixen, però la Bíblia ens diu, abans d'això, ens diu Crist, Déu li diu a Elies, vés a tal lloc i trobaràs una vídua, ja li he dit. És a dir, la crida està feta. Una altra cosa és que l'escoltis, una altra cosa és que la segueixis, una altra cosa és que l'Esperit et porti a complir, a acceptar, i amb aquesta renúncia que tan sovint se'ns demana, i que atenem o no atenem, que rebrem el premi o no, en més o en menys. Però la crida se'ns fa a tots, i la crida és difícil, la crida és dura. Ens el menjarem i morirem, o sigui, és que no en tinc més, i a sobre el comparteixo amb tu. Ara bé, clar, també aquestes coses no tenen un sentit literal. Potser això s'ha de veure més en el decurs dels temps, és a dir, el compartir al llarg del temps, el mostrar aquesta disponibilitat vers els altres, d'una forma com a disposició de vida, té el seu premi.
Sí, a vegades també s'ha vist com alguna comunitat cristiana doncs, ha tingut problemes perquè s'havia de fer obres a l'Església i no hi havia recursos, però s'ho han proposat i s'ho posen a fer sense la seguretat econòmica, però, en canvi, el fet de compartir-ho i de creure i posar-s'hi tots a la una, Déu ho beneeix, i van sortint recursos d'on no es pensaven, potser. Però la qüestió és que allò s'acaba i allò es fa. No? Alguna església que han hagut d'arreglar i diuen, home, si els nostres abans passats tenien penúries, nosaltres no podem ser menys. I això també ha portat a la vida humana, no? Que quan volem treballar per Déu, doncs hem de mirar més que Déu ens hi ajudarà i no tant si en sabem o si tenim facilitat o no sé, voldríem la seguretat i viure de la fe no és una seguretat evident. És segura, però...
Els temps ens ho demostren, també, que les seguretats que es tenien, en tots sentits, aviam, seguretats econòmiques, però també seguretats, diguem, morals, no en fa tant dels temps en què el compliment d'una sèrie de rituals ens garantien una estada al cel més o menys privilegiada en funció de que fossin tres parenostres o cinc, o de que es fessin tres novenes o 25, etc. No? Aleshores, totes aquestes seguretats a Déu el lloem en esperit i en veritat. No a través de rituals, de certeses i de garanties.
Jo trobo molt important aquesta paraula compartir, que heu remarcat tots dos, doncs perquè realment és la clau d'aquesta lectura, que és molt important, i és molt cristiana aquesta paraula.
Els proposo, si els sembla bé, de que passem a escoltar la segona lectura. Va bé?
Molt bé. Molt bé.
Doncs és de la carta als cristians hebreus i del capítol 9.
Crist no ha entrat en aquell santuari a imatge del veritable, fet per mà d'homes, sinó que ha entrat al cel mateix i s'ha presentat davant Déu per nosaltres. El gran sacerdot entra cada any al santuari amb una sang que no és la seva. Crist, en canvi, no s'ha d'oferir moltes vegades. Altrament, hauria hagut d'anar sofrint la seva passió des de la creació del món. De fet, no ha aparegut fins ara, a la fi dels temps, a oferir-se ell mateix una sola vegada, com a víctima per abolir el pecat. Els homes morim una sola vegada i després de la mort ve el judici. Semblantment, el Crist va ser ofert una sola vegada, quan va prendre damunt seu els pecats de tots. Després tornarà a revelar-se, no ja per raó dels pecats, sinó per salvar aquells qui esperen el moment de rebre'l.
L'autor de la carta als Hebreus continua, com els darrers diumenges, fent veure la superioritat del sacerdoci i del sacrifici de Crist sobre els del temple. I ho fa posant en relleu què és el que fa Jesucrist, en definitiva. Què hi dirien vostès?
Digui. No, efectivament, que és així, que realment ens n'adonem en aquesta lectura la novetat de Crist. De tota manera, la festa de l'expiació hauria de ser una cosa espectacular. Et poses a la pell del poble jueu en aquell moment que el sacerdot un cop a l'any entrava i oferia el sacrifici i amb una sang que no és seva, remarca la lectura, i hauria de ser una cosa que impactava molt. Clar, els cristians hebreus, que són cristians llunyans a Jerusalem, doncs enyoren aquesta festa, i l'autor de la carta als Hebreus els diu, però escolteu, si tenim una gran novetat, que és la novetat que ens porta Crist, no? Sobretot aquesta intercessió davant Déu per nosaltres, també aquest oferiment de tota la seva persona, que és el sacrifici en la creu, no? Després també com és la víctima que voleix el pecat, i no només això, sinó que pren damunt seu els nostres pecats. O sigui que veiem també com Jesús es fa víctima, però també pren damunt seu els pecats de tots per perdonar-nos, no? I perquè tinguem la salvació.
Sí, i llavors doncs, et ve de dir, bé, doncs aquesta salvació, si ens sabem salvats, ens ha de donar la tranquil·litat i la joia de que la nostra vida doncs estigui més en funció de la Pasqua, de la salvació, per tant, de donar joia, de crear, de donar, engendrar vida al voltant nostre, i no viure tan a vegades afeixugats, doncs, de que si tornem a caure a la mateixa pedra, ens tornem a entrebancar amb el mateix, no veure tant els nostres límits, que sí que els hem de veure, sinó veure que hem de ser molt agraïts al do de la salvació i que l'hem d'oferir. I llavors, doncs, aquesta salvació que ens ha portat Jesús és molt real i molt concreta en el dia a dia, perquè com la vivim, no?
Bé, és una lectura del contingut teològic. Jo crec que a mi el que em inspira això, la salvació ens ve de Crist, és a dir, la salvació ja ens ha estat oferta per un únic sacrifici que no s'haurà de repetir. Una altra cosa és que després nosaltres hi haguem de posar la nostra part. És a dir, aquí se'ns ha fet un oferiment que nosaltres l'hem d'acceptar, l'hem d'acollir i ens hem de convertir. I a partir d'aleshores formem part de Crist i formem part de l'Església i som salvats. Sí que fallem, ens callem, ens aixequem. Aviam, l'acte d'amor de Crist sacrificant-se per nosaltres, al final, a mi per almenys em queda l'esperança de que pesi més que les nostres obres. On no arribem nosaltres, hi arribarà l'amor de Déu, més ens val.
Ell ja ho sap, com som, ja hi compta, i nosaltres som fràgils, però des de la nostra, ell hi compta amb la nostra fragilitat per portar les coses endavant. Llavors, nosaltres, més que quedar-nos atrapats per això, és la confiança de que hem estat perdonats i de que ens vol que anem per feina, que no ens quedem amb aquests límits. Això sí, clar, els hem de reconèixer, no és agafar-s'ho a la lleugera, però sí que ens porta a ser agraïts i, en aquest sentit, a viure més de la Pasqua.
Exactament, perquè és la Pasqua de Jesús la que ens salva, la seva mort i resurrecció. I això és un missatge que constantment hem de recordar i ens hem de recordar els uns als altres. No, no és un mèrit nostre, sinó és el do de la Pasqua que hem rebut. I gràcies a aquesta Pasqua de Jesús som salvats. I després aquesta intercessió davant del Pare, jo la trobo molt important, i perquè qui intercedeix davant nostre, davant de Déu Pare, doncs és Jesús. I això et dona una esperança i una, i una tranquil·litat i una pau que no trobes amb ningú més. I penso que aquest any de la fe, no?, que també remarquem aquest punt central de Jesucrist i la fe en Jesús, doncs l'hem de dir i recordar.
Avui dia es fa difícil, no?, a l'hora de parlar amb la gent, perquè diuen, i Jesús, perquè de què ens ha salvat, no? Perquè a vegades venen parelles joves que han de batejar les criatures i entres en diàleg amb ells allà al despatx parroquial, alguna vegada que ho he hagut de fer, i és com si hi hagués com una ignorància del que representa que Jesús ens hagi salvat, sobretot en parelles més aviat joves ara, no? Però bé, tots reconeixem, i és evident, de que hi ha mal en el món i de que personalment no fem les coses moltes vegades com voldríem, és a dir, que tampoc estimem. I és feina nostra també, des de la nostra petitesa i el lloc on estem, també anar oferint aquesta reflexió i aquesta novetat de dir, doncs, de tot això Déu ens n'ha alliberat, encara que el dia a dia a vegades no ens n'adonguem de que vivim com a salvats i que estem batejats, però vosaltres que heu portat la criatura aquí a batejar, vol dir que també creieu, no?, en Jesús i voleu aquest bé per ell. Doncs, no sé, aprofitar totes les ocasions per anar donant a conèixer i anar reflexionant i anar-ne prenent consciència del que suposa aquest do i que a vegades sembla que avui dia no es tingui en compte.
Jesús se'ns presenta com el camí, la veritat i la vida. És a dir, està clar que el món hi ha el bé i hi ha el mal. Això, curiosament, es posa en dubte. És a dir, hi ha gent que creu que no és una qüestió de bé i de mal, sinó de profit, de benefici, d'èxit o de fracàs. No, el món hi ha el bé i el mal, en els nostres cors hi ha el bé i el mal. I això, diguem, Jesús, en certa, podríem dir, se'ns presenta com un manual d'instruccions a l'hora de gestionar el bé i el mal, a l'hora de distingir l'un de l'altre i a l'hora de complir la voluntat de Déu.
O sigui que nosaltres la tendència la tenim al mal i és feina personal, amb l'ajuda de Déu, clar, anar fent que creixi més el bé i que no ens domini el mal a l'hora d'actuar. Perquè avui jo veig les coses d'una manera i demà em puc aixecar amb el peu esquerre i veure-ho d'una altra manera. No sé, que som molt canviants, la gent. I, bé, no, això, que si tenim una fe ens fa créixer.
Continuem endavant? Sí? Doncs fem-ho tot escoltant l'Evangeli d'aquest diumenge, que és de Sant Marc, però abans recordem als nostres oients que estem compartint la tertúlia que està comentant la litúrgia d'aquest diumenge 32 de durant l'any amb l'Assumpta Dodes, que és catequista a la parròquia del Carme de Manresa, amb Xavier Francino, que és pare de família notari aquí a la Seu d'Urgell, i amb mossèn Toni Boqueras, que és rector de la Seu de Manresa i també de la parròquia del Carme. I ara sí, doncs, els deixem escoltant aquest Evangeli de Sant Marc i del capítol 12.
En aquell temps, Jesús, instruint la gent, els deia:
no us fieu dels mestres de la llei. Els agrada de passejar-se amb els seus vestits i que la gent els saludi a les places, que els facin ocupar els primers seients a les sinagogues i els primers llocs a taula. Devoren els béns de les viudes i, al moment de l'oració, per fer-se veure, es posen filactèries ben llargues. Són els qui seran judicats més rigorosament.
Estan assegut al temple, davant la sala del tresor, Jesús mirava com la gent hi tirava diners. Molts rics hi anaven tirant molt, però vingué una viuda, pobra, que hi tirà dues monedes de les més petites. Jesús cridà als deixebles i els digué:
us dic amb tota veritat que aquesta viuda pobra és la que ha donat més de tots. Els altres han donat del que els sobrava, però ella, que ho necessitava per viure, ha donat tot el que tenia.
Jesús critica durament els lletrats i escribes perquè cerquen els honors, fingeixen la santedat i són egoistes. I lloa, també davant de tots, aquesta pobra viuda que posa per al temple tot el que tenia. dues monedes de les més petites. Potser com les nostres d'un cèntim d'euro serien. Sí. La més petita de totes. Sí. Bé, doncs, a partir d'ara tenen vostès, tertulians, la paraula. Qui vol començar?
Jo crec que ens Xavier. Mor... la crítica és molt dura, perquè si aquí ja on hi posa mestres de la llei, hi podríem posar tantes coses avui. I és tan actual.
No s'atreveix a posar algun nom? Per dir-ho.
Bé, jo crec que tots tenim les nostres predileccions, però serien tantes que no
val la pena. No hi caldrien aquí, ja ho entenem.
Jo crec que tindrem tota una classe dirigent en tots els àmbits i a tots els nivells, és a dir, des del dalt de tot fins a les comunitats més petites, que aviam no estem en la situació en què estem per casualitat ni per un atzar, sinó que ja hem anat tirant tots d'una manera molt molt esforçada, és a dir, aleshores, bé, senzillament, quan diu no us fieu dels mestres de la llei que els agrada passejar-se amb els vestits, etc., i expolien els dèbils i els sotmeten, clar, hi podríem posar tanta gent aquí. És tan actual i alhora jo hi veig un paral·lelisme entre aquesta lectura i l'anterior a l'hora de distingir el que era l'Antic Testament i el Nou Testament, els rituals de l'Antic Testament amb el sacrifici de Crist i la salvació a través de la conversió. D'altra banda, les pures formes exteriors, l'aparença davant de la comunitat del que és l'almoina i el sacrifici que resulta que surt de dins del cor. Jo crec que hi ha un paral·lelisme entre les dues.
Jo també veig que tots podem ser rics i podem tenir la temptació de la riquesa. També la viuda pobra podia ser rica d'aquests 2 cèntims, però en canvi els tira, és generosa, els dona, i els dona per al temple, perquè total allò no era pels pobres, era per l'enriquiment del temple i per l'esplendor del temple. I Jesús, a mi el que m'encanta sobretot de Jesús, de Déu, no?, és com es fixa en allò petit. Ha mirat la petitesa de la seva serventa, diu Maria, no? I certament el nostre Déu és aquest que veu això petit, que veu més la qualitat de la... que no pas la quantitat, perquè els rics doncs donaven molt i allà es feien veure molt, no? I en canvi, doncs, a Déu el que mira és la petitesa, és la qualitat, és que ho facis de tot cor mira, i que ho donguis tot.
Mira el cor de l'home. Va al cor de l'home, perquè, és a dir, la temptació a l'èxit, a ser ben vistos, això humanament ho tenim tots, dins de l'Església, fora de l'Església, mires els polítics, mires el futbol, mires la temptació a buscar l'èxit, i això ho tenim. I podem caure també. Però vas veient que per dissimular-ho podríem tenir actituds hipòcrites. I, en canvi, Déu sempre busca... es carrega actituds, no a persones, es carrega actituds. Però va a buscar sempre el cor de l'home, no? Jo, alguna vegada, també, no sé, sobre la pobresa o sobre els pobres, a vegades potser en fem un gra massa de que Jesús ha vingut pels pobres, que sí, que és veritat. I tant, però els pobres d'esperit, no només els monetaris. Jo m'he trobat a vegades que he hagut d'atendre pobres que passen, i no sempre és així, que demanen ajuda i els hi dones una ajuda, donar-los un entrepà i te'l llencen. I dius, tanta gana no tenies, tu el que volies era una altra cosa. Vull dir, que a vegades ens pensem que un que demana, perquè demana ja és pobre. Doncs no, gràcies a Déu avui també hi ha assistents socials que estudien molt bé els casos perquè no hi hagi pilleria en aquest sentit, no? Però bé, el que anava és això, no? A l'autèntica pobresa, no? A la que porta, doncs, de ser un indigent, de buscar l'amor de Déu i de donar el millor que tens tu, Que no es tracta amb quantitats monetàries, sinó com ho fas, no? L'actitud.
Jo també crec que l'autèntica pobresa és aquesta de no donar el que et sobra, que precisament és el que critica Jesús, no? Doncs em sobra temps, el dono. Em sobra diners, els dono. No, i Jesús diu, no va per aquí, has de, no has de donar allò que et sobra, sinó allò que necessites i allò que et fa falta.
Ho diu clarament aquí quan Lloa, que aquesta viuda ha donat, aquesta viuda pobra, ha donat el que necessitava per viure.
Exacte.
Compte, posem-nos en els nostres dies. És molt interessant, això. A veure, potser vostè, mossèn Toni, anava per aquí?
Jo anava per aquí. Jo me n'adonava que és una actitud fonamental pel cristià. No donar el que et sobra, el que dius, bueno, ara ja això, mira, jo ja m'he guardat la meva part, sempre és la temptació aquesta, no? Per això deia això de la riquesa, que podem ser rics de moltes coses. Jo ja m'he guardat aquesta part i ara dono aquesta. I encara segurament et faràs veure i voldràs que tothom t'aplaudeixi i que diguin, ai, que ets sant que ets i que bo que ets. Jo veig que, en canvi, l'actitud és donar-ho tot, però donar-ho d'una manera anònima i donar-ho en el secret.
És que Déu demana molt.
Demana sí. Tot? Recordeu, dona tot.
Recordeu, és ni més ni menys que el que li demana Elies a la vídua, a la primera lectura. Li diu, només tinc per fer un pa, ens el menjarem i morirem. I diu, sí, però primer me'n fas un per mi.
Que egoista, podríem pensar, sí, no? Podríem pensar, el profeta Elies, que egoista.
Això és el que li està demanant Déu a la vídua. I diu, primer em fas un per mi. Bé, és una crida a la fe, i la conseqüència és, després, se li restitueix la farina, se li restitueix l'oli, etc. I aquí passa el mateix, la vídua està donant el que ella necessita, és a dir, ho donaré i moriré, però això és el que demana, això és el que ens demana Déu, aquest és l'acte de fer. Ara, també, pues, és com quan la paràbola del que descobreix una perla valuosíssima, que ven tot el que té, es desprèn de tot el que ell té per aconseguir el que realment té interès. O l'altre, que li diu, què he de fer per salvar-me? Això, tot això ja ho compleixo, molt bé. Pues, ara, ven tot el que tens i segueix-me.
És exigent i a
vegades... És que demana molt,
Sí, i a vegades és raro.
I donar-ho als pobres,
I donar-ho, sí. Però... És raro en el sentit de que Abraham, que tenia el fill de les promeses, també Déu li demana que el sacrifiqui. I, és clar, aquí dius, però com s'entén, no? Com Abraham realment va ser un acte de fe molt gran, Perquè aquestes rareses, dius, Déu es contradiu. Però ho fa.
Al final tornem al que deia. Al final la fe estarà... amb que, malgrat la nostra infidelitat, pesi més el seu amor que les nostres obres.
Sí.
Clar.
Sí, és que ha de ser així. Ha de pesar més el seu amor, però també nosaltres hi hem de fer el nostre gest, el sembla, no?
Aquest gest de generositat.
De generositat.
I de creure'l.
Malauradament ho hem de deixar aquí, perquè aquesta sintonia que ens ha posat la nostra tècnica de control avui, l'Àlex Alsina, doncs diu que ja hem arribat al final del programa. No volem cloure'l sense agrair als nostres tertulians la participació en el mateix. Gràcies, mossèn Toni Boqueras.
Gràcies.
Gràcies, Assumpta Dodes.
A vosaltres, gràcies.
Gràcies, Xavier Francino.
Ha estat un plaer.
I també gràcies a vostès, amics i amigues de la Taula de l'Evangeli, per haver participat, he estat amb nosaltres una setmana més. Ja saben que els convidem també que hi siguin la setmana vinent. I els recordem, doncs, que ens facin arribar els seus suggeriments, les seves opinions, els seus comentaris sobre el programa, si ho desitgen, a la nostra adreça taulaevangeli@radioprincipat.com. També ens trobaran al Facebook. Gràcies per sintonitzar-los. Els ha parlat Maria Marina. Adéu-siau.